Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Manuel Marchena tanca aquest migdia una sessió matinal del judici amb moments de tensió entre el president del tribunal i alguns testimonis i advocats de la defensa.
Usted va a contestar en castellano. Si no quiere contestar en castellano, esto es muy sencillo. Usted se levanta, asume las consecuencias legales de su negativa a contestar y hemos terminado. No me interrumpa. Cuando yo hable, usted guarda silencio. Señora Roch, en la medida de lo posible, en el momento en el que, en fin, no aborda, sino que enriquece con valoraciones personales, etcétera, etcétera, si es tan amable, usted formula otra pregunta. Doña Marina, usted no puede estar leyendo un guión en su respuesta.
No.
Tiene usted ahí un guión.
Son unas notas recordatorias mías de hace ciertos...
No, mire usted, la ley prohíbe que sus respuestas estén basadas en un guión. Para consultar un guión, lo primero que tiene que hacer es pedirle permiso al tribunal.
He pedido permiso.
No ha pedido ningún permiso. Deje ese guión y responda a las preguntas conforme se le van preguntando.
Me parece, señoría, que el testigo puede tener notas en cuanto a las fechas.
Lo he preguntado antes de entrar.
Señor Salellas, formulo otra pregunta y no vamos a entrar en el debate sobre qué puede o no puede tener el testigo.
Ara a les 4 reprèn la sessió, més testimonis de la defensa. I avui a Tarragona s'ha presentat la 35a edició de l'Estiu Jove, a Radio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'astronomia, els enigmes nocturns, el teatre musical i les xarxes socials són algunes de les novetats de l'Estiu Tarragona Jove. Enguany es celebra la 35a edició amb 65 activitats i hi haurà 2.000 places per a persones d'entre 12 i 35 anys per gaudir d'oci a la ciutat. Les novetats que hi haurà al Tarragona Jove serà poder observar les estrelles des de l'amfiteatre de la ciutat, activitats lúdiques nocturnes inspirades en els 500 anys de la mort de Leonardo da Vinci o la comunicació social i creativa. Escoltem a la consellera de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, Ivana Martínez.
Però sí que és veritat que trobar aquest espai on no només es parla d'activitats d'oci, sinó podem trobar aquest espai formatiu, aquest espai d'educació no formal, on tots els joves de la ciutat poden trobar en algun moment el seu espai.
A més de les activitats esmentades, hi haurà figures icòniques com el monologuista Toni Cano, que farà una sessió formativa sobre com fer monòlegs. També comptarà la presència del youtuber Outconsumer per parlar als joves de quina és la clau de l'èxit per poder arribar a ser youtuber o aprendre alemany a partir de l'anglès. Escoltem una de les membres de l'entitat Alfar que col·labora amb l'Estiu Tarragona Jove, Núria Lores.
Que sigui un material també que pugui servir per l'àrea de joventut a l'hora d'explicar quines són les inquietuds que mouen els joves. Hi haurà una altra píndola que parlarà de la comunicació social, la comunicació al servei de les persones, que és com treballem també des de la cooperativa. Volem abordar aspectes com la comunicació feminista, la comunicació inclusiva, la comunicació ètica, la comunicació més sensible i donar-li aquesta visió social a la comunicació.
Així doncs, les inscripcions es poden fer a partir del 4 de juny a l'Oficina Jove del Tarragonès o a l'Espai Quesse, que juntament amb l'Espai La Palmera són els escenaris que acolliran l'Estiu Tarragona Jove.
I això és tot, gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Doncs l'individu en qüestió es diu Víctor Vescovo. És un oficial naval retirat, cofundador i d'una empresa amb seu als Estats Units, que ha volgut batre el rècord d'immersió. És a dir, ha volgut ser l'ésser humà que baixés més a baix en el mar al llarg de la història. I per això s'ha anat a aigües de la fossa de les Marianes, a l'oceà Pacífic, i dins d'un petit dispositiu, dins d'un petit submarí, va baixar exactament fins a 10.000 928 metres sota el nivell del mar. El rècord el tenia abans l'exèrcit americà, que l'any 1960 havia baixat a 10.912, és a dir, uns 16 metres menys del que ha baixat aquest Víctor Vescovo. En el seu viatge de més de 4 hores, mentre que comença a baixar i si està una estona i tal, en el seu viatge, repeteixo, de més de 4 hores, descobreix espècies noves de peixos fins ara mai vistos i mai estudiats, descobreix plantes i vegetació subaquàtica fins ara mai descoberta i mai vista, i descobreix noves formes de vida i noves formes d'orientació, de visió i tal, que fins ara no s'havien estudiat. I a l'arribar al fons del fons, a arribar al fons del mar, a baix de tot, o gairebé a baix de tot, perquè sembla que es pot baixar una mica més, encara es pot baixar més, però a l'arribar gairebé a baix de tot, què és el que es troba al marge d'algunes espècies mai descobertes? Plàstics. Aquesta és una de les grans decepcions que s'ha fet pública d'aquesta expedició. Fins i tot a 10.000, gairebé 11.000 metres sota el nivell del mar, hi ha plàstics. Aquest descobriment ha alertat encara més la comunitat científica, que ja parla obertament de pandèmia, d'epidèmia, d'un problema d'abast mundial i planetari, pel fet de que fins i tot els racons més profunds s'hi troben no partícules, que no serien visibles a l'ull humà, sinó trossos de plàstic. No entenc de la notícia com un plàstic pot aguantar la pressió que hi deu haver allà sota, però sembla que ho fa. I, per tant, la situació sí que és, a hores d'ara, molt i molt preocupant. Nosaltres avui ens hem volgut fer ressò per començar el programa, intentant, com sempre, moure la consciència i generar debat i interès al voltant d'aquesta qüestió. Us donem la benvinguda. Salutacions cordials d'en Sergi Mir, en Joan Bosch i en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Avui hem començat amb temperatures una mica més altes que no pas el dia d'ahir i, de fet, sembla que bé, tindrem com a mínim bon temps fins al cap de setmana. Molta atenció perquè s'alvira un canvi de temps. En tot cas, que ens ho expliquin des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Dolors Ballart. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació marítima força encalmada arreu del litoral català, només una mica més remoguda a la zona de la Costa Brava, on aquest matí encara ha bufat el vent de component nord, però a hores d'ara s'ha imposat ja el vent de component sud a tot el litoral, fluix amb alguns cops moderats i sobretot entre migjorn i xaloc. En canvi, demà esperem que s'imposi el vent de component est, inicialment a la zona de la Costa Brava, on predominarà el llevant i també el gregal, i amb situació marítima una mica més remoguda ja durant el matí en aquell sector amb maró i algunes àrees de forta maró. Al llarg de la tarda, aquesta mala mar també es traslladarà a la resta del litoral català, on també predominarà el vent de component est. Esperem que sigui entre llevant i xaloc en la zona de la Costa Central i a l'àrea de la Costa Daurada. En conjunt, amb un temps força tranquil, amb domini del sol, alguns núvols baixos a la zona potser de la Costa Daurada de cara a demà i com a molt algun núvol d'evolució diurna a la zona de la serralada litoral. Pel que fa a la temperatura, demà quedarà una mica més frenada al centre del dia arran de costa. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Dolors. Veurem finalment si es confirmen aquests presagis i en tot cas des del Far ho explicarem.
Connectem amb l'actualitat.
I arribats a aquesta hora de la tarda, com sempre, donem la benvinguda als companys que, com cada dia, ens apropa l'actualitat de la jornada. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va tot?
Bé.
Sí? Ara ja sí?
Sí, sí.
No, bueno, de fet, portem un dia molt pendents de qüestions que s'han anat aprovant al llarg del matí. Fixeu-vos, a partir del proper dimarts, és a dir, d'avui en 8, es podran sol·licitar els ajuts per comprar un vehicle elèctric.
Exacte. Dilluns vinent, de fet, sortiran publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El pla aprovat per la Generalitat inclou subvencions de fins a 5.500 euros per a l'adquisició de cotxes, de 750 euros per a motocicletes i d'entre 6.000 i 15.000 per a furgonetes i camions. Hi ha canvis, però hi ha alguna cosa que s'ha de donar a canvi, i és que en el cas dels turismes i les furgonetes lleugeres caldrà donar a canvi un cotxe de combustió per desballestar que tingui més de 10 anys,
sí,
que hagi estat els últims 12 mesos a nom de qui vol fer la compra d'aquest cotxe i, a més, que hagi passat la ITV.
I que no sigui vermell, i a més tingui el paraxocs original, i que porti cadiretes per nens.
Vamos, amb aquests, o sigui, requeriments,
el que
diuen és que volen aconseguir que aquestes ajudes no s'esgotin tan ràpidament com ja havia passat en edicions anteriors. Per primera vegada, però, aquest pla el gestiona íntegrament la Generalitat després d'una sentència del Tribunal Constitucional favorable cap a la Generalitat, tot i que sigui un programa que va aprovar en el seu moment el govern espanyol. El pla està dotat amb un total de 7 milions d'euros pel que fa a Catalunya i inclou també altres tipus d'ajuts destinats a d'altres aspectes, com implantar punts de recàrrega per a particulars, per promocionar sistemes de préstec de bicicletes elèctriques o plans de transport a la feina. És una sol·licitud que, bé, per aconseguir la sol·licitud es pot fer via internet o bé presencialment a l'oficina de tràmits.
A mi el concepte, perquè no se'ns acaben les ajudes molt ràpid, anem a putejar el personal, és un concepte una mica estrany. És a dir, si la gent se'ls acaba és perquè els necessita. Si no els necessités, no ho demanaria. I si no vols donar-los-hi els ajuts, no els creïs. Però crear uns ajuts, per dir que has creat ajuts, però després en buscar mesures perquè la gent no pugui accedir-hi, és com una mica tonto, no?
Bé, veurem com funcionen i si realment és molt tonto o realment hi ha gent que en pot fer ús perquè accepta les condicions i les pot dur a terme.
Sí, sí, no, evidentment. Segur que s'acaben. En aquest país hi ha tanta necessitat que segur que s'acaben. Però és una cosa com molt absurda. Molt bé, Isabel, moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins després. La Generalitat denunciarà els agressors de Verges que despenjaven llaços i estelades. Cristina.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que presentarà en nom del govern català una denúncia contra els grups d'extrema dreta que van agredir els veïns de Verges aquest diumenge. Així ho ha avançat el president aquest matí en el seu compte de Twitter, on afirma que no es pot cedir ni un mil·límetre davant del feixisme. Segons fonts del govern, la denúncia es presentarà aquesta setmana a un jutjat de Girona. La baralla va començar quan una vintena de simpatitzants d'ultradreta intentaven despenjar estelades de les faroles del poble i es van enfrontar als veïns que els recriminaven l'acció. Els Mossos d'Esquadra van activar diverses patrulles per separar els dos grups i finalment sis veïns van resultar ferits lleus. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, va reclamar al Departament d'Interior que actuessin amb més contundència contra els grups feixistes, que ja han visitat Verges en diverses ocasions arrencant estelades o fent pintades a les façanes del municipi. L'Ajuntament ha organitzat una manifestació aquest dissabte a les 5 de la tarda.
I mentretant, la Guàrdia Civil celebra aquest dimarts el seu 175 aniversari a Tarragona. Daniel.
I ho fa amb un acte institucional a la comandància presidit pel subdelegat del govern espanyol, Joan Sabater, i el tinent coronel en cap, Vicente Luengo. En l'acte hi han assistit autoritats civils, judicials, militars i també comandaments policials de la demarcació de Tarragona i de les diferents casernes locals. La Guàrdia Civil ha lliurat diverses condecoracions als mèrits, així com reconeixement pels serveis prestats en el cos armat. També s'ha fet la descoberta d'un monòlit als caiguts al pati central de la comandància. A Tarragona, la Benemèrita treballa especialment a àrees com el Seprona, el Servei Marítim i Fiscal o també el Control de Ports i Aeroports.
les Terres de l'Ebre duen a terme una crescuda controlada del riu Ebre per renaturalitzar el règim de cabals i per reduir la invasió de macròfits. Judit.
Avui s'ha efectuat la crescuda controlada de primavera del riu Ebre, aigües avall del sistema d'embassaments Bequinensa, Ribarroja, Flix. Aquest desguàs respon a allò que fixa el pla hidrològic de la demarcació de l'Ebre, que estableix al tram final del riu dos crescudes puntuals a l'any per renaturalitzar el règim de cabals i especialment per a la reducció de la invasió de macròfits. La maniobra s'inclou dintre de les mesures de garantia i manteniment dels cabals ecològics. En aquesta ocasió, la soltada d'aigües ha sigut el més ajustada possible, adaptant-se a la situació d'escassetat de neu al Pirineu i a la disminució de reserves a l'embassament de Mequinensa degut al dèficit de pluges. El cabal ha començat a augmentar a les 11:45 del matí, assolint una punta màxima de 1.200 metres cúbics per segon a les 12:10 i reduint-se progressivament fins a assolir els 200 metres cúbics per segon a les 3 del migdia. Aquestes maniobres es realitzen normalment a la primavera i a la tardor, en funció de la disponibilitat d'aigua a l'embassament de Bequinensa i de manera controlada per a no ocasionar afectacions a aigües avall. Així, els punts on se noten més les crescudes de cabals són al meandre de Flix-Ascó i a Vinebre.
I al Baix Penedès, un grup d'arqueòlegs ha trobat restes que connectarien la ciutadella de Calafell amb el mar. Ivan.
Aquestes són les primeres evidències que han sortit a la llum amb l'excavació que s'està fent aquests dies a Calafell. De fet, els resultats confirmen la troballa de diferents restes que indicarien que la ciutadella ibèrica de Calafell hauria tingut un barri que s'estenia fins al mar. A més, també hi ha evidències de la continuació d'un camí empedrat que probablement es dirigeix cap a la platja, així com un segment de muralla i altres estructures que serien anteriors a la construcció de la fortificació. Es tracta de la primera intervenció que es fa en aquest jardí des de fa més de 10 anys. Aquesta intervenció està coordinada per un grup d'arqueòlegs i estudiants d'arqueologia de la Universitat de Barcelona en el marc d'un projecte de recerca que s'està impulsant en diversos jaciments. De fet, també es preveuen altres excavacions al Penedès, com ara a la Font de la Canya, a Vinyonet del Penedès, o al de les Masies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès.
I aquesta temporada està sent especialment pobra pel que fa a la presència de rorquals comuns a la costa del Garraf.
Doncs sí, així ho certifica l'associació Edmactub, que atribueix aquest descens del nombre de balenes albirades aquesta primavera a les condicions meteorològiques, amb menys pluges que no han afavorit la concentració d'aliments per a aquests animals. Amb tot, aquest passat cap de setmana, l'equip d'aquesta associació, que impulsa des de fa anys el projecte Rorqual, ha pogut captar una gran biodiversitat a les aigües del Garraf. En tres dies han pogut albirar diferents espècies, com el rorqual, protagonista d'aquest projecte, però també catxalots i dofins. Totes aquestes observacions s'han fet davant de la costa del Garraf, entre Vilanova i Sitges. Però, com dèiem, segons l'equip científic d'Edmactub, aquesta temporada ha estat molt negativa pel que fa a la presència de rorquals comuns, que en els darrers anys, en aquesta època, s'havien observat en grans quantitats. Ara l'equip analitza i estudia les dades recollides aquest 2019 i aviat es podran veure els resultats d'aquest darrer estudi.
Doncs veurem finalment què diuen aquests resultats finals. Nosaltres, evidentment, en un espai de medi ambient ampliarem aquesta informació i la contextualitzarem amb el virament d'altres espècies que aquests dies han estat també notícia. Ho farem d'aquí poques jornades. Gràcies, Ivan.
Fins ara.
A reveure.
Navega amb el far. Terminologia marinera.
Moment per conèixer paraules terminologia marinera i, com sempre, saludem a la Cristina Cantal. Cristina, què tal?
Doncs sí, ens disposem a conèixer una setmana més paraules exclusives, paraules de mar, paraules marineres, paraules que tenen a veure amb aquest front marítim que tenim aquí al Mediterrani, i ens acompanya el mestre Jordi Piqué per fer-ho i per descobrir-ho. Bona tarda, Jordi.
Hola, Cristina, bona tarda.
Quines paraules ens acostes avui?
Doncs mira, dues més paraules.
Anem sumant.
Anem sumant i anem fent aquest diccionari que l'altre dia vares estar parlant. Doncs mira, la primera és bot.
Bot?
Bot, amb ve alta. No és el bot de votar, ni és el bot de
saltar.
De saltar. I l'altra és xarambeco.
Xerambeco. Mira, sí. Vot me'l puc imaginar, però Xerambeco, aquí ja m'has deixat.
Ja ho sabia.
Perquè no te l'has inventada, aquesta?
No. Potser algun dia, si me n'inventaré alguna, t'ho faré creure i llavors t'hauré de dir que no. Si per cas el dia dels Sants Innocents, si toca programa, podem fer-ho així.
Ens haurem d'esperar la temporada que ve, però sí, bueno, tindrem aquí fitxant, no et preocupis.
És un dir.
Comencem pel vot. És la barqueta petita?
És la barqueta petita, exacte. Sí, molt bé, de petita eslora. Molt bé, si quasi que no caldria ni que vingués.
No, home, no.
Tu mateixa t'ho podries fer-ho. Vas aprenent, eh? Bé, doncs és una embarcació petita, de petita eslora. Més o menys les paraules que ofereixo cada setmana, totes les conec. Si n'hi ha alguna que conec, la busco, o inclús hasta a vegades la rebutjo una mica, perquè penso que què caram és poder. Potser no és pròpia de l'escala ni de la pesca ni així. Però també m'agrada, malgrat la conèixer, buscar informació. I és curiós perquè hi he trobat, diu, que és una embarcació de petita eslora amb capacitat de surar. Jo me pregunto, si no surés, què passaria?
Li passaria un bot molt dolent, eh?
No ho sé, és una definició, si és una mica rara, no?
Bé, però clar, sí. Has d'entendre que sí que pots surar sobre el mar, vull dir que entenc que a nivell de diccionari ho han de dir, però clar,
no ho sé si
té la seva gràcia.
Clar, capacitat de surar, diu. Vale, d'acord. Doncs sí, en capacitat de surar i moure's per l'aigua, que també és obvi, o si no, malament. I que pot estar dirigit o no pels ocupants, també una altra cosa que també m'ha copsat, i una definició molt rara. I si ens dediquem, bueno, pot ser per transportar gent o el que sigui, però clar, nosaltres ens hem de referir més aviat a la utilització per la qual serveix, que és per la pesca, en aquest cas. De fusta, encara que ara últimament també n'hi ha amb fibra de vidre, bueno, últimament, vull dir, des de fa ja temps, però al principi estaven fets de fusta, amb aquell esquelet que algunes vegades, no sé si has vist alguna fotografia d'una barca que l'estan construint, que sembla talment un esquelet de jo què sé, de la mateixa barca.
Els ossos interns,
els ossos interns, sí. Exacte, amb la quilla i totes les costelles del costat, i llavors la van farcint i li van donant forma i consistència. També pot anar a rem, pot anar a motor, encara que jo entendria que el bot, el que nosaltres hem dit bot tota la vida seria rem. El que passa que ara últimament, ja fa anys, que s'hi incorpora un motor, per petita que sigui el bot...
Que, per exemple, un bot salva vides.
Un bot salva vides, també. Exacte.
Que aquest, per exemple, podria ser fins i tot de més material de plàstic.
Exacte, és que ara actualment doncs, els bots salvavides en aquest cas també són de plàstic, i el bot és una manera d'anomenar una barca, però llavors aquest mateix bot n'hi ha, per exemple, el llagut, que és la barca petita que acompanya la trenyina, etc. Vull dir, és...
El bot, la primera paraula que ve, ja heu vist, totes, jo crec que tothom ens ha sonat, però n'hem parlat bastant i que hem pogut donar diversos detalls. I ara aquella paraula que em sap greu, però jo ja no recordo com l'has pronunciat.
Deixa'm acabar de fer una cosa, d'explicar una cosa sobre el bot, de que el bot, a part de la pesca, aquí, anys enrere, al principi del turisme, molta gent utilitzaven el bot i es dedicaven amb el bot a transportar turistes doncs, cap a Empúries, cap a Montgó, cap a les platges. O sigui, era
el carro de cavalls, però del mar,
eh? El carro de cavalls del mar, exacte. Sí.
Molt bé. I la segona paraula
és... La segona és el xerambeco.
Xerambeco. Què és el xerambeco?
No ho sé, però amb la cara que has fet ja he notat que no saps de
paraula.
Què va.
No sé de què va.
Així és com altres vegades la potera... També va ser una cara especial.
Sí.
No l'has fet tan especial, però déu-n'hi-do.
Que em fas por a vegades, Jordi, a veure què m'expliques per aquí.
No, el xerambeco doncs, és un aparell, un art de pesca, que consisteix en dues fustes que fan així com saps aquelles fustes que fan anar les titelles?
Sí, o sigui, encreuades, com si fan una
exacte.
Creu, sí,
llavors,
perpendiculars.
A la punta de cada una de les fustes hi ha un ham. Llavors això, doncs, també hi ha el plom perquè s'enfonsi l'art de pesca i pot haver-hi també un suro al dalt de tot perquè quan vegis que el suro s'enfonsa, doncs és que...
El peix s'hi ha enganxat.
S'hi ha enganxat i llavors és quan pots tirar. Doncs, definit, el xerambeco seria un ormeig de pesca que consisteix en un cordill llarg i prim, proveït en un extrem de plom petit i a sota un ham. Un ham en el cas que hi hagi només un, però moltes vegades el que dèiem eren dues fustes entrecreuades entre elles.
Per tant,
cada un, quatre potser,
per tant, hi haurien quatre
en
hams, una a cada extrem de, de les fustes.
En aquest cas, quatre hams.
I, carai, i de fusta, pesca, és curiós que sigui de fusta.
El que és?
La part de baix.
Les quatre, sí. Les dues fustes aquestes entrecreuades. Sí. Sí, bueno...
Vull dir que és un ormeig antic,
sí,
en aquest cas.
Sí, el que passa que ara, no ho sé, no n'he vist últimament cap, però podria ser molt bé que ara les quatre fustes fossin ja plastificades o
exacte,
fossin ja algun altre
material. Ja adaptades.
Més modernes, que les coses canvien tant en poc temps que ja m'agradaria tenir un xarambeco, veure un xarambeco actual, si és que n'existeixen, perquè a vegades també hi ha tipus d'aquestes que s'utilitzen més per decoració que no pas per utilització.
Doncs bot i xarambeco són les dues paraules que ens has acostat avui. Moltes gràcies, Jordi.
De res, a vosaltres.
Doncs així, rient, divertint-nos, hem après unes quantes paraules marineres noves, que és el que fem cada setmana, en aprenent paraules marineres. Per cert, si voleu dir la vostra, si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes socials del FAR. Isabel.
El FAR FM a Twitter i el FAR a Facebook.
Més que res, perquè porto jo com 6 mesos dient-les malament i ara necessito... El FAR FM...
A Twitter i al FAR a Facebook, si no també ens podeu escriure directament al nostre correu electrònic al farlaxarxa@gmail.com i al farfm.cat, al nostre web, allà ens podeu seguir en directe i recuperar els espais que ja hem emès i els programes sencers i tot el que us interessa.
Participa.
Exacte.
Gràcies, Ida.
Estem connectats.
Navega amb el FAR. Cada cosa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, L'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, L'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat... Nosaltres buscarem millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres a L'Escala. Vota Joan Ballosera. I en 4 anys farem això i molt més.
Futur mentre hi hagi passat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs bé, ara que són 4:05 de la tarda, volem fer-nos ressò d'una notícia que coneixíem tot just fa poca estona, i és que els sindicats Comissions Obreres i UGT, juntament amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, han creat una plataforma en defensa del dret a l'atenció de les persones dependents. Volen, i de fet han fet públic, que el Departament, el Govern de la Generalitat, deu encara molts diners, molts milions, molts milers d'euros a persones dependents. Volen que s'apliqui la llei de la dependència i que per fer-ho, tant del govern de la Generalitat com del govern central, es doti adequadament les partides necessàries com perquè les persones dependents i reconegudes com a tal puguin tirar endavant i rebre els ajuts que els hi correspon. En tot cas, en volem parlar amb el Javier Romero, que és secretari del sector de serveis de la UGT. Javier, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, és Javier Moreno.
Perdona, Javier, doncs escolta'm, ben trobat.
Perfecte.
Ben batejat i ben trobat. Escolta'm, Javier, és com un cop de puny a la taula, no? Una mica?
Bueno, sí, és que portem massa temps en aquesta situació de precarietat i de la realitat, una mala atenció a les persones dependents. Al final hem aconseguit posar-nos d'acord aquestes entitats que acabes de mencionar, per formar aquesta plataforma en defensa del dret a l'atenció de les persones dependents. Aquest manifest el que volem és posar a sobre de la palestra la situació d'aquests actors d'atenció a les persones que porten gairebé 10 anys amb les mateixes tarifes públiques. Aquesta situació realment és insostenible.
Aquesta és una situació, però, que no és nova. És a dir, aquesta és una situació que pràcticament es dona des del primer dia que es va aprovar la llei de la dependència. De fet, una de les primeres queixes que hi va haver va ser que com a llei era fantàstica, però que si no es dotava econòmicament de manera adequada, quedava en paper mullat. I certament, des que es va aprovar, i ja fa uns quants anys, no ha tingut mai la dotació que li correspon.
És el problema, no? És a dir, es fan bones lleis, hi ha moltes vegades voluntat de donar uns serveis públics de qualitat, però quan arriba el moment de donar aquest servei, no hi ha els calés, no? I al final els diferents governs el que fan és una miqueta ficar la culpa, no? Al final al Departament d'Economia i Finances. I aquesta situació, donada la precarietat que hi ha en aquest sector i la mala... els ratis. Tenim un problema que és elementar, que si no hi ha el personal adequat, al final les ratis s'incompleixen i l'atenció, és molt precària. Pensa que hi ha com 80.000 sol·licituds de persones que demanen una plaça de residència pública del tipus que sigui, tant concertada com subvencionada, en què no hi ha una resolució d'aquestes places, no? O en la qual s'imposa un model d'atenció que es diu centrada en la persona,
sí,
però que aquest model d'atenció centrada en la persona necessita de recursos perquè es pugui desenvolupar, no? I la realitat als centres és molt diferent de la que moltes vegades s'explica de cara al ciutadà.
De fet, una de les reivindicacions és actualitzar la cartera de serveis socials, és a dir, actualitzar l'oferta de prestacions i l'oferta d'ajuts, l'oferta també de centres, i ajustar-los a les necessitats noves i reals de les persones.
Clar, és un problema de base, és a dir, portem des de l'any 2010 amb la mateixa cartera de serveis de la Generalitat, no? Clar, els serveis han canviat molt, la demanda ha augmentat, però és que a més nosaltres ja hem donat algunes dades, no? És a dir, ara mateix tenim 1,5 milions de persones majors de 65 anys I al 2050, o sigui, en només 20 anys, aquesta xifra es duplicarà. És a dir, es suposa que arribarem als 3 milions. Si no hi ha una reordenació d'aquest sector i s'afronta amb valentia per part del govern de la Generalitat, doncs tindrem un problema greu d'atenció i un problema de sostenibilitat també de l'atenció a les persones, no? I parlem d'atenció a les persones no només en la vellesa, no? És a dir, a les persones grans, sinó també d'atenció a les persones a la discapacitat o dels més vulnerables, no? En aquest sentit, amb la qual cosa, doncs, em sembla que és suficientment greu la situació per des de la UGT formar part d'aquesta plataforma de la defensa de les persones, no? De fet, avui mateix també ens han manifestat l'adhesió de més plataformes o de més grups de gent, com la Unió de Jubilats i alguna gent que, bueno, vol sumar-se, que és el que nosaltres volem, no? Al final, el nostre desig és que bueno, sumem esforços per fer veure al govern, doncs, que hi ha aquesta necessitat, no? I una de les coses prioritàries és formar una taula on estiguin representant les famílies, els treballadors, les entitats i les administracions públiques, perquè això és vital i tenim que afrontar-ho, i és un problema de país, no només de govern, és un problema de país.
De moment heu creat la plataforma, suposo que a partir d'aquí queda començar a demanar això, reunions i trobades, no?
Sí, els fundadors som el Col·legi Oficial de Treball Social, Comissions, UGT i el Col·legi d'Educadors. Nosaltres volem sumar, ja tenim constància de molta gent que, de fet, a partir d'avui, d'aquesta posada en marxa, ens ha manifestat que vol adherir-se, i el que demanarem serà reunions principalment amb la Direcció General de Serveis Socials, que és on pertany de la treballeria de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família. Nosaltres, des d'UGT, des dels sectors, des dels diferents sectors, ja hem començat aquesta batalla. És a dir, ja hem comentat al govern i a la Conselleria la necessitat urgent de millora del sector, principalment perquè un dels problemes greus que tenim ara mateix és l'atenció als usuaris per problema de ratis, no? Que pensa que, clar, el que marca el decret és cada 10 usuaris un gerocultor, no? I ens estem trobant molts centres que estan entre 14 i 20. Això és intolerable. És a dir, aquí no es pot donar una atenció acurada a aquestes persones que, per altra banda, cada vegada entren més amb un grau que comporta més dificultats i que l'atenció té que ser molt més especialitzada. Mm-hmm.
Clar, a més, ens trobem en una situació, és a dir, el que ens espera de futur és, entre cometes, a pitjor. És a dir, la població envelleix i, per tant, cada cop hi haurà més persones que dependran, seran dependents. A més, tenim tota una arribada d'una nova ciutadania que també demanda de treballadors socials, també demanda d'ajut i que per tant, tot això necessita un engruiximent pressupostari i un engruiximent dels serveis que implementi l'administració pública, no? En aquest sentit, el futur, per entendre'ns, serà, entre cometes, pitjor que ara.
Correcte. De fet, mira, nosaltres, al juliol del 2017, ja vam presentar conjuntament Comissions Obreres, nosaltres com a UGT i totes les patronals del sector, és a dir, les entitats privades que gestionen aquests diners públics, ja vam presentar un manifest al Parlament explicant la situació que es patia al sector. Estem al 2019 i continuem igual, no? Yeah. L'administració sí que ens ha manifestat que, bueno, abans de l'estiu, a veure si arribàvem a algun tipus d'entesa i que enteníem la situació, però que hi havia el problema de la pròrroga dels pressupostos, no? Que això també fa molt de mal. Per part de tots els grups polítics que formen part del Parlament de Catalunya. Mm-hmm. Però és que la situació als centres, de veritat, no tinc ni adjectius. És a dir, moltes vegades venen companys allà a la UGT, delegats, afiliats nostres, amb unes situacions de penositat que comencen a clamar una miqueta al cel. Per això, a formar part i ser fundadors d'aquesta plataforma per reivindicar una miqueta la situació i que no només el govern, sinó tota la societat sigui conscient del problema que ens enfrontem, que és prioritari perquè de cara al futur hi haurà que prendre mesures.
És d'aquelles coses que, bueno, que passen sovint, que moltes vegades implementem mesures, creem lleis, però bé, les convertim en un titular, les posem de cara a la galeria, però després no les dotem adequadament amb diners i, per tant, es queden això, no? Amb un titular, amb una neteja de façana, però realment darrere no hi ha res. I les dades de gent que traspassa, que mora esperant la llei de la dependència són espectaculars. No fa pas massa llegia un estudi sobre quanta gent havia ens havia traspassat tot just esperant el moment de rebre un dels ajuts a la dependència i realment parlaven de molts milers de persones, no?
Depenent de quines ajudes quan arriben ja la persona ha mort, no? I, clar, això no és normal en un sistema social, en un país com el nostre, no? Que ens posem a la boca moltes vegades, que som un país de primera categoria, quan la realitat després és una altra, no? Mira, et donaré una dada. El copagament, sí, que s'està fent moltes vegades amb les famílies, primer que ens sembla injust, i és un factor que limita el que ha de ser un dret universal, no? Uh-huh. Però és que molts centres o moltes entitats, fins i tot sense ànim de lucre, moltes vegades es manifesta que com que les famílies no poden fer front a aquest copagament, doncs, clar, les entitats es queden sense aquesta part, aquesta dotació econòmica que forma un tot de lo que val la plaça, que al final no arriba ni fins i tot a les entitats, no? Després hi ha una altra cosa, és a dir, nosaltres aquí també volem defensar una cosa que s'entén molt clarament amb dues paraules. Mira, ni els usuaris ni els treballadors tenen que haver-hi de primera i de segona. I, de fet, es produeix aquesta situació. És a dir, els centres que són de titularitat pública tenen unes condicions els usuaris que altres usuaris que tenen una plaça també pública però en gestió delegada o en una titularitat pública amb afany de lucre o sense afany de lucre. I els treballadors, tres quarts del mateix, és a dir, tenen unes condicions en un conveni estatal que et donaré dues dades perquè et quedis perplex, és a dir, pensa que un gerocultor cobra bruts 985 euros amb una jornada de 1.792 hores.
Déu-n'hi-do.
És a dir, nosaltres avui mateix en aquesta presentació dèiem, és a dir, un treballador per conveni col·lectiu, el salari base del Mercadona, és que cobra 1.300 euros. I una persona que està tenint amb persones amb la peculiaritat, amb la penositat que això comporta, amb que se li demana, a més, a hores d'ara, se li demana que tingui el cicle mitjà d'atenció sociosanitària. Aquesta persona cobra bruts 985 euros. Després volen un model d'atenció centrada en la persona en què bueno, es mira a un model nòrdic de Noruega on, clar, jo avui mateix li explicava als periodistes que estaven allà al col·legi, no? Els hi deia, clar, penseu que a Noruega el salari mínim està al voltant dels 1.800 euros. Les persones que atenen a persones d'especial vulnerabilitat cobren per sobre de la mitjana del salari del país. És a dir, cobren per sobre de 1.800 euros.
Yeah.
Aquí a Espanya, el salari mitjà, fixa't que cobra molt menys de la mitjana del salari, que són 985 euros bruts. És que estan cobrant 800 euros nets.
El salari mínim interprofessional, pràcticament.
Gairebé. Sí, ara s'està apropant, com que el salari està pujant i el conveni col·lectiu no hi ha dotacions per poder millorar-lo, s'estan apropant, efectivament.
El salari mínim. Escolta'm, última qüestió que et volia fer. També us reclameu que la Generalitat pagui des del primer dia que una família es fa càrrec d'una persona dependent i no 18 mesos després, com estan pagant actualment.
Clar, és un problema que portem des de molt de temps. És a dir, la pròpia administració no paga en temps, no? És a dir, el que no pot ser és que una administració pública derivi en les persones que tenen, a les pròpies persones, que moltes vegades són els cuidadors, que derivi aquest pagament i que es tardi en fer aquest pagament, no? Mm-hmm. I que, o fins i tot com ara, no? Perquè ara, en l'última llei d'igualtat que s'ha fet des del govern de l'Estat, ara tornen a cotitzar les ajudes dels familiars que cuiden dels propis familiars.
Ja.
Però és que estava la llei, s'havia aprovat i s'havia tornat cap enrere, no? És a dir, portem massa temps de retallades d'aquest sector, no? I moltes vegades només es veu el sector sanitari o el sector educatiu i aquest sector de la dependència ha quedat sempre en un calaix i ningú ha posat una miqueta fil a l'agulla. Mm. Nosaltres com a UGT reivindiquem que algú per fi sigui valent, que aquest govern que es diu de les persones sigui valent i que apostin per aquesta defensa del dret d'atenció a les persones. Mm. A les persones majors, a les persones amb discapacitat, amb les persones amb especial vulnerabilitat.
I tant. Doncs escolta'm, Javier, teniu molta feina per endavant i nosaltres estarem molt atents a aquesta feina que aneu fent. No serà fàcil. I en aquest sentit, tinc la sensació que el que us podeu trobar és que la Generalitat us digui sí, teniu tota la raó, però no hi ha calés. Que és una resposta que sovint estan trobant diferents sectors del nostre país.
Totalment d'acord. El que esperem és que ara que ens han dit que volen donar un pas endavant, aviam si és veritat. Si no, nosaltres, com vosaltres, estarem atents i farem les pressions que considerem, no?, i les mobilitzacions que considerem oportunes. Això ara comença, però el treball ve per endavant. Nosaltres, com a UGT, des de luego, ficarem tots els esforços en que es dignifiqui una cosa que, a més, la gent no és conscient.
Sí,
tothom...
Sí.
D'una manera o una altra, passarem per aquí, eh?
I tant. Un dia o un altre acabarem formant part d'aquest col·lectiu al qual vosaltres intenteu defensar. Javier Moreno, moltíssimes gràcies, secretari del sector serveis de l'UGT. Bona feina i estem en contacte, Javier.
Gràcies a vosaltres per la vostra disposició i molt bona tarda.
Igualment, molt bona tarda.
Doncs adéu, bona tarda.
Aquesta és la plataforma que s'ha presentat aquest matí, aquests són els objectius amb els quals neix i, evidentment, aquesta és la feina que ens autoencomanem, la de donar-li no només visibilitat, sinó també seguir les diferents iniciatives que vagin duent a terme en aquest aspecte.
El destacat de la jornada.
Són 3:45 de 5 de la tarda. Hem parlat en diferents ocasions amb la gent de Ports de la Generalitat, moltes vegades amb el seu gerent, en Joan Pere Gómez, sobre les diferents iniciatives, les diferents obres, les diferents aportacions que des de Ports de la Generalitat tenen previst fer al llarg dels propers anys. Això correspon a un model portuari basat amb el negoci, l'esbarjo, que està bé, però que evidentment no satisfà tothom. I que d'alguna manera, doncs, com tot a la vida, sempre és millorable. I en aquest sentit hi ha una entitat que ha decidit tirar endavant unes al·legacions contra el Pla de Ports amb l'objectiu de, d'alguna manera, doncs millorar aquest pla i obrir la nàutica a més sectors de la nostra societat. Estem parlant d'Adin. Parlem avui amb el seu secretari general, el senyor Miquel Garner. Senyor Garner, molt bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Per tant, algunes al·legacions, totes amb un mateix objectiu, que és la de, d'alguna manera, socialitzar, obrir els ports de diferents ports que hi ha a Catalunya.
Correcte, sí, però jo, amb el teu permís, m'agradaria matisar que nosaltres les al·legacions o consideracions que nosaltres fem en relació al projecte de Pla de Ports no són contra el pla de ports, com has dit tu, sinó simplement que, perquè és més, per poder per primera vegada pràcticament estem plenament d'acord amb tot el que presenta l'administració, que acostumem a tenir una mica més d'autocrítica, però en aquest cas pràcticament ens satisfà i molt el que ha presentat l'administració.
Si el satisfà, per què presenten al·legacions?
Bueno, perquè aquestes al·legacions podríem dir que són consideracions i matisacions perquè ajudin a que la nàutica es pugui desenvolupar d'una manera més global i més propera als ciutadans.
Per tant, la voluntat és obrir aquesta nàutica i fer-la arribar a través de com? De l'embaratiment d'aquestes instal·lacions, de posar a disposició de la gent més embarcacions, amb quina dinàmica una mica?
Bueno, jo si em permets, et faré una mica el resum, perquè m'estàs una mica indicant què és el que nosaltres diem sense haver-ho dit nosaltres, vale? Llavors, o sigui, nosaltres tampoc dic l'abaratiment, però sí que és cert que, evidentment, l'oferta i la demanda fluctuen proporcionalment en quant a la variació de preus és més alta en aquest sentit. Llavors, o sigui, nosaltres bàsicament, en relació al pla de ports, el que tenim que dir és que s'està treballant per part de l'administració amb un projecte molt global i que aquest projecte, bàsicament, per primera vegada no interpreta el model portuari català com una cosa tancada i independent de la resta de la societat, sinó que presenta una sèrie d'objectius i una missió i una visió del pla que té identificades unes línies de treball molt identificades amb les que nosaltres estem plenament d'acord. O sigui, d'una banda, el primer és canviar el model d'oci nàutic als ports.
Sí.
O sigui, els ports sempre han estat, o tradicionalment han estat, molt tancats a la ciutadania,
sí.
I ara aquest pla de ports, que és molt ambiciós, pretén obrir els ports i fer-los més accessibles, diversos i atractius, cap al conjunt de la ciutadania.
Vale? Sí.
I això per nosaltres és molt important. Després, una de les nostres reivindicacions, i aquí hem treballat molt des de l'Associació d'Indústries Nàutiques, és el foment de les marines seques. Val? Això de les marines seques és una cosa que en Estats Units i en molts altres llocs d'Europa tenen una difusió més important que aquí a Catalunya. Bueno, pues representa que per tenir una embarcació tampoc cal de disposar d'una marre, si és una embarcació petita, perquè són embarcacions que amb molta facilitat o en relativa facilitat es poden tenir en prestatges fora de l'aigua i que poden ficar-se a l'aigua en pocs minuts en el moment en què un senyor les vulgui utilitzar l'embarcació.
Sí.
Bueno, doncs el pla de ports també recull estudiar i impulsar una sèrie de seleccions d'ubicacions estratègiques per promoure les marines seques. I això per nosaltres també és molt important, perquè afavoreix la nàutica d'iniciació, la nàutica de les embarcacions petites de 4, 5 i 6 metres d'eslora, sobretot, encara que pugui ser fins als 8 o 9, però sobretot per la nàutica més petita. Després, per altra banda, els models de consum estan variant totalment en els darrers anys. O sigui, el sentit de la propietat s'està perdent i cada vegada més s'està afavorint o està creixent les empreses de lloguer d'embarcacions. Bé, doncs en molts ports de Catalunya, les zones d'ubicació de les empreses de charter o d'embarcacions comercials o de lloguer estaven molt restringides. Doncs aquest nou pla de ports recull facilitar la implementació de les empreses de charter en els ports de Catalunya. Vull dir que això és una cosa que nosaltres des de la DIN, des de la nostra associació, hem demanat moltes vegades en els darrers 10 o 12 anys. I per últim, sí. Bueno, doncs està el tema de les grans eslores. Les grans eslores en determinades ubicacions també són molt importants per l'economia que generen. I, bueno, i des de l'Associació d'Indústries Nàutiques també, sobretot, afavorim o volem afavorir la nàutica d'iniciació, però també creiem que en determinats ports les grans eslores són molt importants per el que representen en quant a xifres de negoci i volums de facturació.
Per tant, aquestes són les seves consideracions, algunes d'elles recollides dins del pla de ports i d'altres que han entrat en forma de consideració.
Correcte, sí, sí, sí. Però bàsicament, per exemple, jo el que voldria dir és que estem molt satisfets amb el pla de ports. Igual que, per exemple, en l'avantprojecte de la llei de ports, nosaltres hem estat bastant crítics, hem estat amb la comissió parlamentària, hem estat al Parlament presentant al·legacions... Aquí, en aquest cas, doncs estem més que satisfets.
Ja, però escolti'm una cosa, acaben dient, diu, a més hem adjuntat una sèrie d'estadístiques i informacions que considerem haurien de tenir cabuda al pla. Per tant, han fet unes consideracions que en el pla no estan contemplades. I segueixo llegint. Per acabar, i no per obvi, hem volgut fer èmfasi en la importància que per a nosaltres té la renovació de les concessions portuàries, motiu pel qual ens complau i esperem que l'aspecte econòmic no sigui l'aspecte primordial i es tinguin en alta valoració la solvència professional i tasques desenvolupades pels gestors actuals. Sí, tenint en compte que els hi han doblat, en molts casos, la quota que han de pagar, bueno, és una aportació també un tant irònica, no?
Sí, o sigui, nosaltres en aquest sentit, el que sí que pensem és que hi ha molts emplaçaments on la gestió dels actuals concessionaris és més que correcta. Llavors, a partir d'aquí, si l'administració vol renovar una concessió, no volem que l'aspecte econòmic sigui el primordial. Aquestes consideracions ja les recull el pla de ports, però voldríem que es convertissin en realitat i que això no fos simplement un joc de paraules i que la Generalitat no adjudiqui les noves concessions a aquelles empreses que aportin més capital per la concessió, per renovar o per obtenir aquestes concessions.
Però és el que estan fent.
Pues en molts llocs ho estan fent així. Ah. I en aquest sentit, nosaltres en aquest aspecte som crítics, molt crítics.
En tot cas, fem una cosa, en seguim parlant més endavant. En tot cas, hem volgut donar visibilitat en aquest document. Li agraeixo molt, senyor Garner, que ens hagi atès. Que vagi molt bé, secretari.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda.
Eleccions municipals.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Fer bombolles
Ràdio L'Escala.
La xarxa.